L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Lluïsa Bertomeu.
Darrer dia de la setmana, divendres 29 de maig, comencem nosaltres des de Ràdio Delta avui l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Un informatiu on intentarem explicar-vos el dia a dia del nostre territori, on la política i també les activitats doncs, tindran un paper destacat. Si us sembla, avancem el que tenim preparat en els següents titulars. La Junta Electoral valida dos vots a la candidatura de Plataforma per Catalunya, Roquetes, i treu la majoria absoluta Esquerra Republicana. L'alcalde de la Galera diu que l'oposició va fer una campanya dura i fins i tot bruta. Troben el cadàver del ciutadà holandès arrossegat dilluns pel corrent de l'Ebre. Tret de sortida de la Setmana del Medi Ambient al Parc Natural del Delta de l'Ebre. Avui s'enceta la setmana bio a les quatre comarques ebrenques. El Festival del Tebre Dansa obté el segell europeu d'excel·lència. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a les Terres de l'Ebre ha crescut un 5% al primer trimestre d'enguany, el nivell més alt de la darrera dècada. Aquests són alguns dels titulars de les notícies que us ampliarem a partir d'aquests propers 30 minuts a la sintonia de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre i dins l'informatiu. El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai. I encetem l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre en clau política, parlant encara del que són les eleccions municipals celebrades el passat diumenge. Concretament us expliquem que la Junta Electoral valida dos vots a la candidatura de Plataforma per Catalunya a Roquetes. El recompte de vots per part de les juntes electorals encapgirà la configuració de l'Ajuntament de Roquetes. Segons ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, la Junta Electoral ha validat dos vots que havien estat considerats nuls a la candidatura de Plataforma per Catalunya. Amb el nou recompte, un total de 186 vots, aconsegueix un regidor a l'Ajuntament. Aquest regidor va en detriment d'Esquerra Republicana, que havia assolit majoria absoluta i que ara es queda amb 6 regidors. Els vots en qüestió van ser dipositats en urnes de dues meses diferents. Dins del sobre, a banda de les paperetes de Plataforma per Catalunya, va aparèixer publicitat del mateix partit, flyers en format de xecs amb els quals la formació pretenia retreure la concessió d'ajuts socials a la població nouvinguda. Els respectius presidents, membres de les meses i interventors dels partits van acordar declarar-les com a nuls, sense més transcendència. Al final, el recompte de vots per a l'assignació de l'últim regidor, d'acord amb la llei d'ON, Esquerra Republicana i Plataforma per Catalunya empataven a 184 vots. Davant d'aquesta situació, la secretària municipal va consultar el mateix diumenge a la nit la Junta Electoral de Zona de Tortosa, la qual va avalar l'aplicació del criteri que, en cas d'empat, la llista més votada s'emporta el regidor en disputa. L'alcalde en funcions i candidat d'Esquerra Republicana, Paco Gas, ha anunciat que presentaran un recurs a la Junta Electoral Central contra aquesta decisió.
Presentarem un recurs perquè, però no a la Junta Electoral de Zona, que és la que ho ha decidit, sinó a la Junta Electoral Central, des de Munià, perquè, claro, entenem que, bueno, entenc jo, que és una contradicció entre el criteri seguit pel president de taula i els membres de la mesa, que en tot cas són els qui decidís, de comú acord amb tots, és que el més gros és que aquí no va reclamar ningú res, tothom va estar d'acord en donar la nul·litat, i ara que la Junta Electoral, una altra persona, que no va tindre res que vulgui, i que a les actes de Roquetes, perquè vam dur tots els originals de les actes, perquè es veiés, no hi ha cap reclamació, cap, en cap sentit, ni reclamació, ni incident, ni res. I, bueno, clar, és sorprès, no?, que els presidents de taula apliquen un criteri i que després la Junta Electoral revoque aquest criteri.
Malgrat tot, l'alcaldable republicà considera que de consolidar-se la pèrdua de la majoria absoluta no modificarà substancialment l'escenari previst de governabilitat a l'Ajuntament roquetenc.
Farem el que teníem previst fer, també, vull dir que no... A veure, la majoria absoluta ha de donar més tranquil·litat, però en tot cas... Sí, en la diferència de vots entre uns i altres tampoc no mos ha de crear massa problemes.
Emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I encara en política, des de Roquetes ens desplacem fins la Galera, ja que l'alcalde de la Galera diu que l'oposició va fer una campanya dura i fins i tot bruta. Ens ho explica des de Santa Bàrbara, Josep Roig.
Ramon Muñoz, alcalde en funcions de la Galera, repetirà aquesta legislatura després de que el passat diumenge obtingués la confiança de la majoria dels veïns del municipi, atorgant-li 5 regidors, un més dels que disposava fins ara. En declaracions a la Plana Ràdio, Muñoz deia que la valoració del resultat no pot ser més que positiva, perquè tot i que ha estat una campanya dura i bruta per part de l'oposició, amb moltes mentides i promeses que no es poden complir en el context econòmic actual, el poble va parlar prou clar i amb aquests 5 regidors el poble hi sortirà guanyant en tranquil·litat i serenor, fent fora aquesta crispació a la que ens té acostumbrats l'oposició. Etzibava l'edil a qui escoltem.
Ha sigut una campanya doncs, molt dura, de fet ha sigut una campanya dura, per no dir una mica bruta i tot, que ha fet l'oposició amb moltes mentides, moltes promeses a títol personal, promeses que no es poden realitzar tampoc al poble de la Galera al temps que vivim, i bueno, no se n'han sortit. El poble ha parlat, el poble crec que ha parlat prou clar, amb 5 regidors, i crec que ens sortirem guanyant tots. Convergència, evidentment, però també crec que el poble sortirà guanyant perquè t'aspirarà 4 anys més, 4 anys de tranquil·litat, 4 anys de serenor, i fora aquesta crispació que m'està acostumbrat la posició. Seguim treballant, com no pot ser d'altra manera, sense excepció, com ho hem fet aquests 4 anys, per tots els galencs i galenques. I, bueno, d'alguna manera, aquest treball sense excepció, treballant bé i d'aquesta manera hem aconseguit la confiança sumant un nou regidor més. I per tant, la valoració és positiva i molt, molt, molt content.
L'alcalde de la Galera creu que el poble li ha revalidat i augmentat la confiança perquè el seu programa era realista i adequat a les circumstàncies, perquè no portava cap proposta excepcional. Nosaltres hem promès el que podem fer i seguirem treballant a poc com les formigues, però amb un resultat que prou clar s'ha vist. Explicava referint-se al regidor de més que han aconseguit i que considera un premi a la gestió feta al municipi els darrers 4 anys.
Sí, sí, nosaltres anem treballant a medida que podrem, no hem d'enganyar ningú. Nosaltres tampoc hem fet cap promesa excepcional perquè les circumstàncies són les que som i hem de tocar de peus a terra, perquè els polítics tenim la costum de quan venen eleccions prometre l'oro i el moro i no hem de ser-ho així. Nosaltres hem promès el que podem fer i el que no podem fer no ho prometem i continuarem en aquesta línia treballant poquet a poquet com les formiguetes però donant aquell resultat que és prou clar s'ha vist.
Muñoz aprofitava per carregar contra l'oposició, concretament contra Esquerra de la Galera, lamentant les afirmacions fetes durant la campanya sobre un tema tan sensible com és el de les obres de restauració i reforç que s'estan fent al tram del barranc on hi ha les cases afectades pels aiguats de fa uns anys. L'alcalde lamentava que s'afirmés que les obres eren solament una cortina de fum de cara a les eleccions, que s'havia perdut la subvenció i que les obres es pararien el dilluns després de la convocatòria electoral. I ha estat just al contrari, perquè les màquines segueixen treballant per resoldre un problema que quan ells van estar durant 8 anys al govern i en època de vaques grasses no van saber resoldre, enfatitzava l'edil galerenc.
Tot i aquesta campanya, que torno a repetir, que ha sigut tan bruta, on sabria des de la posició que això era una cortina de fum, que això no es faria mai perquè s'han perdut les subvencions, que el dilluns, després d'ahir, les màquines no estarien que se'ls havien emportat, i exactament ha sigut tot el contrari. La subvenció no s'ha perdut cap, les màquines són al barranc i les màquines continuaran la primera fase com no pot ser d'una altra manera per donar seguretat a totes les cases que estem dient. Hem de pensar que és un problema que arrastrem de fa molts i molts d'anys, on l'oposició va estar 8 anys en èpoques de vaques grasses i no es va fer res del món.
El passat diumenge, el convergent Ramon Muñoz reafirmava la seva majoria absoluta a la Galera, passant de 4 a 5 regidors, mentre que el Partit Popular perdia l'únic regidor que tenia fins ara i Esquerra de la Galera mantenia els 2 regidors que ha tingut la passada legislatura.
Segons informa el diari de Tarragona, finalment ahir a les 19:45 va ser localitzat el cos sense vida del ciutadà holandès de 67 anys que dilluns va desaparèixer endut pel corrent del riu Ebre a l'altura de Ginestà, quan la canoa en què navegava va volcar. El cadàver va ser localitzat a uns 3 quilòmetres aigües avall de l'embarcador de Ginestà per part de personal de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que estaven participant en l'operatiu que en els darrers dies havia dut a terme la recerca. El cos va ser transportat pels Mossos d'Esquadra fins al pas de barca de Miravet, on posteriorment es va fer l'aixecament del cadàver per part de l'autoritat judicial. Ara se li haurà de practicar l'autòpsia per tal de determinar les causes exactes de la mort. Des del dilluns passat i fins ahir es va dur a terme un ampli operatiu de recerca de l'home, però a mesura que passava el temps s'esvaïa la possibilitat de poder-lo trobar viu. En el dispositiu han participat bombers, Mossos d'Esquadra, membres del Servei de Manteniment del Canal Navegable per l'Ebre i de la Confederació Hidrogràfica, a més de molts voluntaris.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Avui comença la desena edició de la Setmana del Medi Ambient al Parc Natural del Delta de l'Ebre, que tindrà lloc fins al proper diumenge 7 de juny i té com a principals objectius promoure i divulgar els valors naturals i culturals de les zones humides en general i del Delta de l'Ebre en particular. Per aconseguir-ho s'han organitzat diverses activitats de descoberta de l'entorn per tal de sensibilitzar el públic participant de la necessitat d'adquirir actituds i comportaments positius i de respecte amb el medi natural. Les activitats són molt variades, sortides guiades, xerrades, museus, exposicions, audiovisuals. El tret de sortides avui divendres al Museu de les Terres de l'Ebre a Amposta amb la conferència Per què desapareixen les granotes? Demà dissabte tindrà lloc una sortida en bicicleta als Ullals de Baltasar i a la Reserva Natural de Riet Vell, dissabte i diumenge, juga i descobreix les aus i aus i tradicions en família. Aquestes només són les activitats d'aquest cap de setmana, però la setmana vinent n'hi hauran moltes més. Per més informació sobre la Setmana del Medi Ambient, que vol reforçar el lligam entre els valors de l'espai i l'ús i gaudi respectuós i sostenible per part de la població, podeu visitar la web gencat.cat/parcs o bé el Facebook del Parc Natural del Delta de l'Ebre. I encara sobre aquesta temàtica, també hem de dir que avui s'encet a Amposta la Setmana Bio a les Terres de l'Ebre, amb menús ecològics, demostracions hortícoles de productes eco, així com visites a llocs i espais naturals destacats de les quatre comarques ebrenques. Ens ho explica des de la capital del Montsià, Manel Ramon.
Avui arranca a Amposta la Setmana Bio que celebrarà diferents poblacions de la comarca del Montsià i de les Terres de l'Ebre. Des d'avui i fins al 7 de juny es celebraran un seguit d'activitats en molts municipis del territori ebrenc relacionades amb els productes ecològics. També s'hi apunten restaurants de municipis com Perelló, l'Ametlla de Mar, Sant Carles de la Ràpita, diferents pagesos o botigues ecològiques per tal de promocionar l'alimentació biològica. Així ho explicava Joan Castellà, un dels promotors.
Llavors, aquí s'han apuntat restaurants de Sant Carles, 4 o 5 restaurants que fan també un menú ecològic. També hi ha algun altre restaurant del territori que també s'ha apuntat. Hi ha pagesos que ensenyen la finca o hi ha altres que fan activitats, no? I tot amb l'esperit de promocionar tot el sector ecològic.
Es podran visitar cellers d'autors de la Terra Alta, també show cookings a les cases d'Alcanar, també es podrà visitar la Reserva Natural de Cebes i, com no, també es podrà participar a Ull de Cona en una jornada d'horticultura durant aquesta Setmana Bio que es celebra a les Terres de l'Ebre.
Arriba a l'Aldea en segon torneig de futbol base de la Unió Esportiva Aldeana. Dissabte, 30 de maig, Aleví. Diumenge, 7 de juny, Infantil. Diumenge, 14 de juny, Benjamí. Dissabte, 20 de juny, Pre-Benjamí. Arriba el torneig d'estiu, el segon torneig de futbol base de la Unió Esportiva Aldeana. Tindrem trofeus per al primer, segon i tercer classificat, per al màxim golejador, millor porter, a la millor afició i, a més, gaudirem de la presència d'Edu Albacar, jugador de primera divisió, que farà l'entrega de premis d'un dels tornejos. Des del 30 de maig fins al 20 de juny, segon torneig de futbol base Unió Esportiva Aldeana, amb el suport de l'Ajuntament de l'Aldea, Regidoria d'Esports. Vine a gaudir del 100% del futbol base en estat pur. Estadi de la Unió Esportiva Aldeana. Us esperem!
<fixi-t'ha> Més coses que comencen, en aquest cas el que són a Alcanar, les jornades de llangustí. A partir de demà dissabte es pot gaudir a Alcanar, les cases d'Alcanar i Alcanar Platja de les jornades gastronòmiques de llangustí, on fins a 17 restaurants dels dos municipis ja s'han adherit a la iniciativa de l'Ajuntament. Els restaurants ofereixen una gran diversitat de menús i plats creatius especialitzats en aquest ingredient que combinen la cuina tradicional amb la cuina moderna i amb preus que oscil·len entre els 24 i els 35 euros. Que aquestes jornades se celebren el mes de juny no és només per la qualitat del llangustí, sinó que també aplega un sentit de desestacionalitzar l'activitat turística que es concentra a l'estiu. D'aquesta manera, s'intenta allargar la dinamització turística durant tot l'any, no només quan l'afluència de turistes és més explícita. La fama de l'extraordinària qualitat gastronòmica dels pobles d'Alcanar és ben coneguda a totes les Terres de l'Ebre. De fet, acull també les jornades gastronòmiques dels cítrics al desembre i les de la Galera al març, juntament amb l'Ametlla de Mar, l'Ampolla i Sant Carles de la Ràpita.
El diumenge 7 de juny, posa't la gorra en solidaritat amb el càncer infantil.
Vine a PortAventura i, a més de col·laborar, viu una festa infantil per una bona causa.
Compra la gorra amb l'entrada a PortAventura trucant al 977 22 87 12 o mitjançant a fanoc.org. Organitza FANOC, Associació de Nens amb Càncer.
De dilluns a divendres a la 1 i 5 de la tarda, tota l'actualitat de les nostres comarques a l'informatiu d'Emute.
Ja ens desplacem fins a Santa Bàrbara perquè acaben els tallers de memòria que allí s'han organitzat. Josep Roig.
Aquest mes de maig han acabat els tallers de memòria organitzats per l'Smart Centre de Santa Bàrbara, uns tallers destinats a la població adulta que tenia com a finalitat la prevenció de la pèrdua de la memòria i del deteriorament cognitiu, així com la millora de l'autonomia de les persones adultes i grans. Els participants han treballat en equip a l'actitud mental que s'ha d'adoptar perquè s'activin els mecanismes de la memòria. La regidora de Serveis Socials, Montse Rodríguez, explicava a la Plana Ràdio que els tallers es van dividir en dos parts, encarregant-se ella de la teòrica amb l'objectiu de desmitificar que al darrere de les que es podrien considerar pèrdues normals i momentànies de memòria hi ha algun problema cognitiu més sever. De vegades, senzillament, el que passa és que a l'hora de dur a terme una determinada acció tenim un altre input que requereix la nostra atenció, deia la regidora.
Sempre que havíem fet algun taller de memòria d'este conveni de Creu Roja que parlàvem del de l'assistència penja un taller de memòria, una mica la sensació que ens quedava era que sobretot dones, que és el perfil que ve, i sobretot a partir d'una certa edat, aquelles pèrdues de memòria normals, de obrir la nevera i no sé què vaig a buscar, que això ens passa a tots, arriba un moment que allò comença a preocupar molt, no?, i que tens la sombra en aquella de a veure si tindré algo, no? Pues era desmitificar això, desmitificar-ho, això és normal, això és lo dia a dia, la memòria momentània se perd perquè ve un altre input, és a dir, mos arriba una altra informació i n'hem de treure una perquè mos entra una altra, no? Este estrès diari fa que mos passi això.
Tot i això, Rodríguez deia que a partir d'una determinada edat cal aprendre a realitzar una sèrie d'exercicis per evitar una acceleració de la pèrdua de memòria habitual que va lligada amb l'envelliment.
Però també és important que aprenguéssim a perdre un moment per a fer exercicis que ajuden a que quan la pèrdua de memòria que va associada en l'edat normal no sigui més ràpida de lo normal, no? I bàsicament el que fem en aquests tallers és això, és oferir-los exercicis, pues és això, és per atenció, és llegir, és escoltar, és això, el que fem allí és això i sobretot l'objectiu d'aquests cursos és que agafen l'hàbit de fer-ho.
La regidora es mostrava satisfeta per l'acceptació de la iniciativa i explicava també que els tallers es van organitzar entre sessions i que, en vista de l'èxit que han tingut, es reprendran el proper mes de setembre. En aquesta primera edició hi han participat una trentena de persones, bàsicament dones.
Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
Obrim capítol d'economia amb bones notícies, ja que el nombre d'afiliats a la Seguretat Social a les Terres de l'Ebre creix un 5% el primer trimestre d'enguany, el nivell més alt de la darrera dècada. Bones xifres globals són el que recull el butlletí d'anàlisi de la conjuntura local de les Terres de l'Ebre del primer trimestre de 2015. Una de les primeres xifres que referma l'assentament de la recuperació que viu el territori des de fa uns mesos, segons l'informe elaborat per la Càtedra d'Economia Local i Regional del Campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, és el nombre d'afiliats a la Seguretat Social que amb 46.982 cotitzants creix un 5% interanual els primers mesos de 2015. Aquesta pujada supera fins i tot la mitjana catalana. Tot i les màximes en serveis i en la construcció, el creixement s'enregistra també en la resta dels grans sectors econòmics, això sí, amb més moderació i en les quatre comarques ebrenques. Quan a l'atur, segons el butlletí, continua caient amb força per cinquè trimestre consecutiu. Així, els tres primers mesos d'enguany va disminuir un 8,9%, gairebé un punt per sobre de la mitjana catalana, i es van enregistrar 14.786 persones sense feina. La caiguda s'ha accelerat en totes les comarques excepte la Ribera d'Ebre, que ha estat més moderada. Aquest cop l'atur ha baixat tant entre els homes com entre les dones i especialment la baixada ha estat forta entre els més joves. Més bones notícies en aquest cas a nivell cultural, ja que el Festival del Tebre Dansa ha obtingut el segell europeu d'excel·lència. Després d'un intens procés d'avaluació entre centenars de sol·licituds, experts nacionals i un jurat internacional han atorgat el segell Festival F 2015-2016 al Festival Internacional del Tebre Dansa, un distintiu de qualitat que només se li reconeix als millors festivals d'Europa. EFE és una iniciativa de l'Associació Europea de Festivals en col·laboració amb la Comissió Europea i el Parlament Europeu. Des del seu naixement, el Festival del Tebre Dansa ha treballat per convertir-se en un referent internacional de qualitat per als professionals de la creació contemporània, aconseguint a la vegada aproximar les arts escèniques a totes les persones. Escoltem a Mar Moreno des de l'organització.
Intentem sempre anar creixent, però a la medida de lo que puguem, perquè econòmicament ja sabem que està tot molt, molt complicat. Però llavors busquem altres recursos i busquem fer un esforç en comú, l'equipet que som, no? I sempre treballem per a intentar millorar la qualitat. Llavors la carpa sí, la mateixa de l'any passat, però si l'any passat podíem acollir 700 persones, aquest any s'amplia fins a 900. Llavors això vol dir un marge una mica ja de descans també per si continua venint la mateixa gent que l'any passat, inclús si en ve més. Per una altra part, també volem ficar una pantalla exterior, de manera que si tu arribes tard a l'espectacle o simplement apeteix més quedar-te allí fora a la fresqueta i veure l'espectacle des de a la pantalla, doncs la gent que es queda fora tindrà igualment l'oportunitat de veure-ho. No és el mateix que veure-ho dins de la carpa en directe, però també és una alternativa per qui a lo millor no té ganes d'entrar dins o porta un crio minut o vol estar fumant un cigarret a fora o pel que sigui ja no ha trobat entrada, no? I bueno, també intentem la petita ciutat que creem aquells dies, nosaltres diem la ciutat efímera perquè la muntem i la desmuntem en 15 dies, sempre intentem donar-li un toquet més de qualitat, un toquet més, ficar-ho tot més guapet, més arreglat, més còmodo per als participants i per al públic, intentem cuidar-ho tot molt. Això també penso que és un dels punts que potser fa gran el festival, no? Este carinyo que fiquem per a que tothom se senti més cuidat, des de la gent del poble fins als que venen de fora.
El Festival del Tebre Dansa, un projecte de perspectiva universal pensat en un entorn local que a partir d'ara s'inclourà a la Guia de Festivals Europeus 2015-2016, la qual estarà disponible en línia aquest estiu. La guia es presentarà oficialment al setembre a la cerimònia d'entrega dels premis Europe for Festivals, Festivals for Europe, una plataforma destinada a professionals i ciutadans per al descobriment de festivals que estan compromesos artísticament, que participen en les seues comunitats locals i que tenen un projecte europeu i global.
Canvia taps, xapes, llaunes o cartó, tot per un somriure. Siguem solidaris i col·labora amb la campanya A Favor d'Aron. Diposita aquests productes als llocs habituals o truca al telèfon 677-863-483. Campanya A Favor d'Aron, amb el suport de Radio Delta FM.
La informació esportiva
a l'informatiu de Mutel. Els esports.
Parlem d'esports i concretament del que serà la darrera jornada d'aquesta Lliga 2014-2015 a la primera i a la segona catalana, ja que la tercera i la quarta ja van acabar. Ens ho explica des de Radio Delta, Amado Cebolla.
Cap de setmana de futbol amb el cartell d'últim dia. A la primera catalana, el club de futbol Amposta visitarà el Lleida a la terra ferma i la Rapitenca fa la despedida a casa amb el Redisen, el derbi de la categoria. A la segona catalana, fi de temporada amb opcions per al Camp Marles i l'Ampolla. L'Alcanar jugarà contra el Cué al Camp Clar a Tarragona i el Jesús Maria vol celebrar la extraordinària temporada amb l'afició. Jugaran amb el Canonja, mentre que l'Acaba jugarà a Roda de Barà el dissabte per la tarda. El del Tebre s'acomiada de la segona catalana a casa amb el Cambrils. A Valls jugarà el Jesús Catalonia i a Remolins Vítem l'Ampolla. Acabem amb l'estadi Josep Otero de Tortosa, que jugarà contra el Camarles. Tarde de transistors per a un final de Lliga d'infart per alguns equips que hauran de fer els deures just l'últim partit. A la tercera catalana ja va acabar la Lliga, puja el Godall. L'Aldeana ha acabat en quarta posició, el Santa Bàrbara en vuitena, la Sénia en desè lloc i l'Ametlla en catorzena posició. L'Alcanave i el Sant Jaume, penúltims, van baixar a la quarta catalana.
I a banda de l'última darrera jornada de futbol, aquest cap de setmana també destaca demà dissabte a partir de les 10 del matí al Pavelló Poliesportiu Municipal de l'Ametlla de Mar la 17a trobada de gimnàstica rítmica del Baix Ebre. Ens informa des de la Cala Ràdio Olga Tomàs.
Des de la secció de gimnàstica rítmica de l'àrea municipal d'esports de l'Ametlla de Mar ja s'estan ultimant els darrers detalls per a la 17a trobada de gimnàstica rítmica del Baix Ebre a l'Ametlla de Mar. La cita serà aquest dissabte 30 de maig a partir de les 10 del matí al Pavelló Poliesportiu Municipal. Tere Llambric, des de la secció de gimnàstica rítmica, ens explica tots els equips que hi participaran.
Vindrà el Club Gimnàstica Rítmica de l'Ampolla, l'Escola Municipal de Tortosa, el Gimnàstic Rapitenc, el Gimnàs Gensana de Vinaròs. Després, cap al nord, ens ve el Club Gimnàstica Rítmica Costa Daurada de Vilaseca, el Club Rítmica de la Pobla de Mafumet, l'Escola La Salle de Reus, i un club nou que se'ns ha afegit per primera vegada, que es diu Europa International School, que és de Sant Cugat del Vallès. Uh-huh. I la nostra secció, claro.
Per tant, hi vindran desenes de gimnastes i familiars aquí a l'Ametlla de Mar per no perdre's aquesta cita al Pavelló Poliesportiu Municipal aquest dissabte 30 de maig. També Llambric ha volgut agrair la participació dels patrocinadors habituals, com són Viatges Carrefour, Sis Estels, el restaurant Mestral, Beu Tibet i també Gominoles Dèlia.
El diumenge 7 de juny, posa't la gorra en solidaritat amb el càncer infantil.
Vine a Port Aventura i, a més de col·laborar, viu una festa infantil per una bona causa.
Compra la gorra amb l'entrada Port Aventura trucant al 977 22 87 12 o mitjançant a fanoc.org. Organitza FANOC, Associació de Nens amb Càncer.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
La previsió meteorològica es presenta de cara a aquesta tarda amb bandes de núvols que creuen el territori i que deixaran el cel amb clarianes i temperatures prou caloroses, entre els 25 o 26 a la costa i dels 27 als 30 a l'interior de les Terres de l'Ebre. Pel que fa al cap de setmana, temperatures semblants a les d'ahir, sol al matí i entrada de nuvolades de cara a la tarda, però sense cap conseqüència. Els vent de component sud de fluix a feble per al dissabte i de component suroest el diumenge. Serà de caràcter amb suaus brises.
I aquesta ha estat l'actualitat del dia d'avui, en aquest divendres 29 de maig a les comarques ebrenques. Fins aquí l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre que avui us ha presentat la Lluïsa Bertomeu des de Radio Delta. Que passeu un bon divendres i que tingueu un bon cap de setmana. Con Consell Comarcal del Baix Ebre al servei de les persones.
L'informatiu de Mute. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.